Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, i intuïm que alguns canvis en el servidor de l'Ajuntament impossibiliten que vostès puguin escoltar l'àudio a través de la pàgina de Ràdio Maricel. Diem que intuïm, fem una interpretació. L'streaming sí que va. Sí, això sí. Ah, sí, perquè tenim la maquinària de l'streaming és a Almeria. I a Almeria no en canvia res. Ah, no, és aquí també. Bé, és igual. Total, que intuïm que hi ha alguna cosa que no va perquè s'està traslladant una altra cosa. Un cop s'hagi fet el trasllat, aleshores segurament tot anirà. Ho intuïm, eh? No és perquè ens hagin dit exactament passarà això i com a conseqüència tindrà això. És una intuïció que tenim hores d'ara que en Roman ens confirma. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Mai havia començat aquest programa fent referència a una qüestió tècnico-informàtica, però mira, bueno, mai no és tard.
Mai no és tard, i a part ens ve al fil de la qüestió, eh?
No em diguis ara que això de intuïm perquè no ens...
Exactament.
Ja em pensava que ara em dirà això. No us ho han dit, intuïm, clar, no sé què.
Veus el que passa quan no ens diuen les coses?
Que n'intuïm unes altres.
Que n'intuïm algunes, eh? És així. No som capaços de fer un blanc.
No, és veritat. O sigui, és cert, això.
Clar, ho farcim d'alguna cosa de sentit.
Sí, ho interpretem d'alguna manera.
Exactament, li donem un sentit que...
Que a vegades pot respondre el que és veritat i a vegades no.
I a vegades no. O sigui, pot respondre, per exemple, a algo que té que veure amb el que ha passat altres vegades, no? Un podria dir, mira, ja torna a ser...
Amb algun precedent.
Exactament. Eh? Diu, ja torna a ser en Pep, que avui segur que s'ha dormit i no ha engegat el botó d'on, i mira com hem quedat.
O si no, encara podem posar un exemple que segurament més d'un recordarà. En alguna ocasió, quan s'apaga la llum, i el primer que ens ve és si deuen haver putinejat alguna cosa o si deuen haver tallat el cable de vés a saber on o vés a saber quan tornarà la llum, i tot genera un comentari a l'entorn d'aquesta incertesa de dir quan tornarà la llum i per què ha passat això que ha passat.
Exactament, fixa't. I la incertesa és el que pitjor tolerem. Preferim quedar-nos això amb una impressió, amb una alguna forma d'explicació que ens tranquil·litzi, que digui, això deu ser tal cosa.
Que algú ens digui alguna cosa, vaja.
És que si no ens la diuen, ja ens la agafem nosaltres, ja ens la inventem.
D'acord, i un cop inventada, aleshores, quan ens la diuen, ja no ens l'acabem de creure.
Aleshores, aquí hem de fer un altre treball, no? Que és desplaçar això que havíem col·locat en allà i col·locar el que toca.
El que se suposa que és la resposta adequada a allò que...
El que se suposa que és una realitat, no? Però aquí tenim aquestes vinculacions entre el psíquic i la realitat, on diríem... com dir-ho? Que la realitat és també la percebuda.
D'acord.
I de vegades no, ni tan sols la percebuda, és la recordada.
Tenim un cas molt recent que ens pot servir enmig d'un drama general, que és la qüestió de la central nuclear del Japó. Ningú no sap exactament el que pot passar i tothom coincideix en que això acabarà malament, però difícilment algú ens pot detallar el que exactament pot passar. Per tant, és la incertesa la que...
Sí.
Una incertesa que amaga quelcom molt greu i que pot afectar, tothom ja sap que pot afectar, òbviament, i que hi ha un perill evidentíssim, però no sabem exactament...
La dimensió,
la dimensió, l'abast de tot plegat, no?
A veure, jo crec que això encara és més clar quan es tracta de qüestions científiques, no? Perquè tot això són medicions, mesures, qüestions tècniques i científiques.
Sí, sí.
Però hi ha un altre tipus d'interessos, d'altra ordre, probablement més de tipus polític, o que porten a amagar, no? o a dosificar les informacions en funció d'altres interessos que no són, òbviament, els de la ciència. Que, en principi, per això també es veu com l'objectivitat de la ciència no deixa de ser bastant relativa, diríem, perquè després venen els usos que es fan d'això i bueno, van cap a una banda o cap a l'altra.
Però esclar, l'especialista ens dirà que això forma part de la condició humana i tots d'alguna manera o altra, sense que passi un fet tan dramàtic com el que ha passat al Japó, a la nostra vida diària anem administrant la manera de dir les coses?
La manera de dir-les i la manera d'entendre-les i la rellevància que li donem dintre del que són els nostres interessos o les coses que tenim al cap, on no sempre hi ha una correspondència entre la realitat
i allò que nosaltres expliquem,
i la realitat psíquica, no?
D'aquí que sempre diguem que quan som petits acostumem sempre a dir la veritat, o som sincers quan diem les coses?
A veure, sincers sí, però dir la veritat no necessàriament, o sigui, la sinceritat no implica dir la veritat.
I en canvi sí que tenim una certa, o establim una vinculació molt clara. Una persona sincera és una persona que diu el que pensa.
No?
Diu el que sent. Que el que pensi sigui la veritat o
clar,
no?
Ja és un altre tema.
D'acord.
I un nen, per exemple, a veure, i aquí és on de vegades els hi costa als adults, no? Perquè sincer, per exemple, l'altre dia em deia un nen, un cuvés explica, no, perquè jo li deia adeu a aquest nen, i el nen no em veia, aleshores li feia cucu, cucu, al cantó, a veure si em veia, i tampoc em veia, aleshores li vaig fer plas, 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 a la cara, dic, oh, dic, però això, quanta imaginació, no? Dic, bueno, una mica. A veure, és sincer en quin sentit? Que no t'està intentant enganyar, no o sigui, està dient el que sincerament li passa pel cap, on te barreja una mica algo de la realitat amb fantasies, amb desitjos, amb pel·lícules,
vàries. Sí que podem dir, però, que en general una persona sincera és una persona que què? Que no acostuma a dir mentides?
Bueno, per exemple, o que acostuma a dir el que sents. Tu saps que ell et dirà o ella et dirà allò que realment està pensant, que no t'amagarà coses, que serà directa, això, i que no dirà mentides.
D'acord, perquè parlàvem de la mentida, de l'engany, i la sinceritat és un valor també.
També.
Per la majoria dels humans, prefereixo que abans que em menteixis em diguis allò que penses.
Sí, per exemple, els pares ho diuen molt també, això, els fills.
Abans no em diguis una mentida.
Exactament. Digue'm el que realment penses o el que realment ha passat. I jo crec que això està molt bé. Està molt bé. El que passa és que de vegades no s'acompanya amb una actitud que realment vagi en consonància amb això.
Què vol dir això?
Vol dir que si un fill té el convenciment de que serà absolutament censurat per això que digui, serà criticat, donarà lloc a una sèrie de sermons i que el tindran dies, tio, saps què? Guardo. No ho mentiré, però no ho diré. M'ho guardo per mi i ja està, perquè sap que no. Que de vegades els pares també tenen una visió de si, bueno, les persones en general, que no necessàriament correspon amb la realitat, amb el que realment posen en joc quan en el vincle.
D'acord. Ens diràs, per tant, que en més d'una ocasió, si els pares desitgen que el fill o la filla el sigui sincer, han de ser capaços d'acceptar aquesta dosi de sinceritat.
Clar. I estar disposats a escoltar coses que no els agradaran, o amb les que no estan d'acord, o que voldrien que fossin d'una altra manera, o que ells creuen que han d'anar d'una altra manera. I, clar, l'altre dia vaig trobar una situació bastant... uns pares que venien a consultar, o sigui, per una dificultat amb un adolescent, no? D'això, 16, i està fent primer de batxillerat, però no fa res, o sigui, compleix. O sigui, fa els deures, va a classe, no fa campanes, però no estudia i va suspèn, o sigui, 7 per trimestre.
D'acord.
Val? I els pares hi van dient que si això, que si... I l'altre va dient que ell vol ser... no sé, en aquest cas... jo puc dir perquè no,
sí,
és,
sí,
no
sí.
És d'aquí. No volia ser bomber. I els pares diuen, bueno, pues aleshores aprofita les assignatures. Bueno, les assignatures no tenen res que veure amb el bomber, no li serveixen per res.
Sí.
I, bueno, parlant amb els pares, sobre, diríem, com els costava amb ells, sent tots els universitaris, professionals liberals, que el seu fill, a quart d'ESO, deixés d'estudiar i que no fes el batxillerat. I el pare em deia, no, a mi això m'és igual. I la mare deia, xato, no, estem amb l'acord trencat amb aquest tema, i ens hem encaparronat molt. I, bueno, després de processar algunes coses, de si era per obligar-lo o no era per obligar-lo, o què estava dient el nano amb aquestes coses, sí, perquè el nano era sumament sincer.
Sí.
Des del començament s'havia dit tot claríssimament, però no havia manera. Quan li expliquen que havien estat parlant al psicòleg i no sé què, que havien vist que sí, que potser és que era ell el que havia triat no sé què i tal i qual, i van dir, i per això ho veu haver d'anar al psicòleg? Si us ho estic dient des de no sé quan, doncs pues sí, per això ho haver d'anar. Justament perquè quan un està en unes posicions i molt posicionat no pot escoltar algo que li cau per fora de les aspiracions de... I la mare deia, és que sempre ens ho ha dit.
D'acord, ara t'ho plantejo al revés, però ens imaginem una casa sincera des del primer minut del dia fins l'últim, en què tothom es digui veritablement allò que ve?
No, però a veure, la sinceritat no té a veure amb estar permanentment com fent explícit tot el que està passant, ni tot el que un pensa, ni tot, perquè
d'acord,
és una altra cosa. És a dir, la sinceritat és quan respecte a un tema o una qüestió concreta un té una aspiració, un desig, un posicionament,
d'acord,
que és el que és.
És a dir, diríem sobre una qüestió mínimament transcendent o important
per
qui la viu.
Exactament. Aleshores, què passa? Que això... aquestes situacions passen bastant més amb els primers fills, perquè sempre agafen els pares amb el pas canviat. No, perquè el segon sembla que ja els pares ja tenen una pàtima...
Del que anirà passant.
Sí, o ja estan una mica curtidets. De vegades passa que, no sé, que si les primeres tres eren filles i el quart és noi, doncs és com si fos un primer, segons com, no? I complica també, perquè els pares ja tenen tot una concepció de què és un fill i com funciona un fill, sense adonar-se que això, per exemple, tenia molt a veure amb com era una filla, no un fill. Que els nois pues, tenen un altre tarannà, i costa d'acceptar que això, però si això no ho feia, cap de les tres filles va fer això. Pues no, pues, primer, que cadascú és cadascú, i segon, que la qüestió del gènere pues, fa molt a la personalitat i a les manifestacions.
De tota manera, hem fet mitja part d'aquest camí. Ens explicaves un cas que podia extrapolar-se a molts altres, un noi que va a classe, que compleix, que fa els deures, etcètera, que ho suspèn gairebé tot,
sí.
I els diu als seus pares que a ell li agradaria ser bomber. Molt bé, d'acord, però clar... La conseqüència, diguem-ne, d'aquesta visita dels pares és que els pares assumeixen d'alguna manera que no poden continuar incidint en allò que ells mínimament desitjaven pel seu fill o creien que passaria amb el seu fill, però què poden fer? Dir-li que estudiï, dir-li que ho deixi córrer, dir-li que faci allò que vulgui quan té tot això suspès? Què? Un cop els pares, diguem-ne, assumeixen allò de dir, doncs bé, escolta'm, si vols ser... Doncs vinga, endavant. Però què fem?
A partir d'aquí, o sigui, en aquell moment els pares estaven a punt d'apuntar-lo a una escola de no sé què, que costava diners sí. I tal, i bueno, i li van plantejar que si ell volia anar allà. I primer diu sí, i després de seguida diu no, no vull. Jo prefereixo fer un grau mitjà de no sé què,
sí,
educació
sí,
física,
sí, sí. El que sigui.
Tota una sèrie de coses que sí que li servien per allò de bomber, que és per més endavant, quan tenen 18 anys. I aquí diríem, molt bé, doncs el nano molt content, però clar, al cap de poc el nano ve i diu, bueno, no vaig més a col·le, no?
Això em referia, clar, què passa clar. Després?
Bueno, què passa? Aleshores aquí passa que tothom té que assumir alguna cosa. Que diríem, el que és important és que quan passen aquest tipus de situacions, no treure'ls i ferro. És a dir, que això és una situació...
No treure ferro, eh?
No. Perquè si no sí que serà un any perdut.
És a dir, veníem d'un acte de sinceritat del fill
sí.
Que els diu als pares que vol ser bomber. Diguem
sí.
Bomber, diguem, és igual, com si vol ser maquinista.
Igual. Exacte.
D'acord. Els pares fan l'exercici d'assumir aquesta sinceritat, aquesta veritat.
Sí.
D'acord. I per tant intenten posar els mitjans per reconduir la situació més o menys cap a la vocació del
sí.
Fill. D'acord.
Que no hi ha cap reconducció. Vull dir, és que la conducció la porta el fill. I hi ha fills que diríem, no sé com diu, la gran majoria, o hi ha moltíssims, que directament continuen per l'autopista. I l'autopista és el batxillerat. Diu, vas per allà, i què et diran? Diu, mira, A part, els companys també li deien, escolta, no siguis tonto, estudia una miqueta, però treus 5 i 6 i aire, i que com estem fent tots, que no sabem ni cap on anem, però anem passant. No? Hi ha alguns que sí saben.
Ho dic perquè ràpidament els pares podien dir, molt bé, si vas a aquesta escola ho aprovaràs tot, això anirà bé o què passarà?
A veure, aleshores, aquí justament el que parlàvem amb els pares és que era important... Van començar a veure també que li costava trobar coses per il·lusionar-se, aquest noi. Bueno, i hi ha una pregunta de si no té un punt una mica, això, com tristón o com si fos un punt una mica depressiu. Bueno, i ha quedat l'interrogant. Ha quedat l'interrogant.
I t'ho preguntava perquè si, a veure si molt sovint podem ser molt sincers a l'hora d'expressar en veu alta allò que voldríem ser... però a l'hora d'actuar en conseqüència per cercar aquest objectiu que diem sincerament que volem aconseguir, doncs no siguem tan conseqüents amb allò que expressem en veu alta.
Clar, aquí està.
Aquí està?
Sí, però això diríem que costa en un adult, en un adolescent...
Encara
també,
costa més.
Clar, o igual, si més no igual. Aleshores, no li podem demanar a l'adolescent que sigui absolutament coherent amb les seves eleccions.
D'acord, però en canvi els pares ja han fet, per dir-ho d'alguna manera, sí, un esforç, un pas enrere,
sí,
l'assumpció d'una...
Un pas d'una enrere... Verita,
enrere o no, sí, sí, però
no,
un pas enrere des del punt de vista dels pares,
de la seva,
a l'hora d'assumir la sinceritat del fill,
sí,
però és clar, també... Sobre la taula hi ha aquella incertesa de dir, molt bé, ara que dius obertament que vols això, ara a veure si ets capaç d'actuar d'acord amb això que ens dius que vols.
Clar, exactament. És que, diríem, aquí és on ell haurà d'anar mostrant efectivament això. I que si no és així, els pares també li han parlat d'aquesta altra part, de que veuen que moltes vegades no té massa il·lusió per res o que no sap com... I que això podia ser degut aquesta situació, o potser no, i ara és el que veurem, però que sí, això no va en la línia de lo que ell va dient, aleshores sí que es plantejarà la consulta al psicòleg.
Ens deies fa un moment, el fill conduïa la situació, perquè diguem-ne que les coses s'havien posat de la banda del fill. És bo que sigui així?
A veure, jo crec que és bo que els pares se n'adonin el fill que tenen. Vull dir, si no, el fill, què fa? Diu, bueno... Ah, ja t'ho trobaràs, és a dir, no fa una cosa frontal, i mira que estem parlant d'un fill superestimat, i el fill que estima els pares...
I repetim, d'un exercici de sinceritat que tothom assumeix. El fill diu, i els pares busquen una solució per dir, vinga, a veure què nosaltres... D'acord, o sigui que estem parlant d'un cert, no direm que ideal, però d'una situació que des del punt de vista del professional, de l'especialista, està ben portada.
Bastant sana.
El fill diu això, els pares diuen, ens està dient alguna cosa, molt bé, anem a veure què podem fer. D'acord, fem. Vinga.
Efectivament que aquí hi ha un punt de dubte sobre fins a quin punt aquest noi és capaç de portar endavant el seu desig i les seves eleccions. Però què passa? Els pares han pogut... Perquè jo els anava preguntant, dic, però... I clar, diu, no, nosaltres li vam dir que ens digués, que ens fes una proposta. No? Clar, dic, i que... No, no proposava res. Dic, bueno, si no proposava res, diu... I dic, i això que ha aparegut ara? Diu, no, això també ho va proposar al setembre. Però li vam dir que clarament que no. Aleshores, clar, sembla... O sigui, hi ha bastants indicis per pensar que aquest nano va reaccionant a la paret amb la que es troba. Diu, és que és igual, els hi diguis el que els hi diguis, els hi proposa, et diuen, proposa'm, però quan proposa'm no els hi agrada, no és proposta. Aleshores, és impossible, no hi ha per on entrar.
D'acord, es pot ser molt sincer amb els pares, però encara que aquest exercici de sinceritat els pares ho rebin bé, la persona segurament també ha de ser prou sincera amb ella mateixa, per conèixer prou quina pot ser la seva veritable vocació, quines poden ser les seves limitacions.
A veure, més que res, no només per conèixer, sinó per anar en el sentit d'això, però és rigorosament cert que si, o sigui, aquest noi, què li queda? O fer això que fa, que és la forma menys destructiva que l'ha trobat,
sí, o de poder continuar els estudis normals tal com d'això, o...
I a nosaltres, per exemple, que forcen molt més. I per exemple, en un primer trimestre ja deixen clar que han fet 20 campanes, truquen del col·le, que no ve,
que
no...
I que això no ho volen.
I que això no ho volen de cap de les maneres, i va en pla la cosa, mm-hmm. no? Va directa i contundent.
Et deia això de la sinceritat perquè quantes persones coneixen algú que en una determinada etapa de la seva vida va deixar els estudis i 10 anys més tard, o 15 anys més tard, resulta que o els torna a agafar o es desperta un cert interès per això, per l'aprenentatge i per la formació, com no s'havia despertat en aquell moment en què els pares podien
clar.
Anar i incidir, vinga, i vinga, i vinga. És per, que, què, per què passa això?
Perquè, diríem,
en part té relació amb això?
Sí, 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 perquè el desig és una cosa pròpia i personal. Diríem, hi ha nanos que no ho senten d'una forma molt forta i, amb, per exemple, i amb continuar en la línia, en la inèrcia del que venen, ja tenen prou. Anem fent el batxillerat, potser en comptes de dos anys ho fan en tres...
I quan sigui l'hora, ja...
Exactament. Jo crec que ara, inclús el sistema educatiu, amb el tema dels graus, ho ha enfatitzat encara més. O sigui, faràs una carrera sense saber massa bé cap on apuntes. I aleshores després faràs l'especialitat, quan ja tinguis, diríem, 22 anys, has fet 4 anys del grau de la carrera...
I ja més, no quedi cap altre remei que decidir.
Clar, ja decidiràs quina especialitat vols fer. No? En el màster o en els màsters, però és una mica això. També és cert que en moltes carreres s'acaba la carrera sense saber encara en què consisteix mínimament la professió.
Sí, sí, o aquells que diuen he acabat d'estudiar i vinc, i ara a veure què.
Però sí, aleshores què passa? Que el fill pot respondre una mica al desig dels pares, però no pot ser únicament pel desig dels pares que un adolescent faci una cosa de tant d'esforç i de tanta implicació com són els estudis. Hi ha nanos molt intel·ligents que diríem que poden estar això mirant cap a la finestra i pensant en musaranyes i escoltant les derivades i les integrals i ho pillen tot, però no són la majoria, diríem, no? Normalment necessitem això, posar les capacitats al servei d'això que fem. I si, però diríem, per contentar els pares, no? Tirar-te 3 hores estudiant és difícil. És difícil. Vull dir, ho poden fer una vegada o dues, però no constantment. Com a mínim han de participar d'alguna manera d'aquestes ganes de fer, d'aquestes ganes de tirar endavant. Hi ha nanos que marquen molt més aquesta necessitat de fer la seva, de que realment, o sigui, tenen clar que per allà no passaran. No, pel que sigui, no és que no puguin, és que no volen. És que no volen, que estan com no poder. No?
Sí, està clar.
No hi ha massa diferència. Aleshores, estan demanant que els pares els acompanyin en aquest camí que ells emprenen. No perquè en sàpiguen molt el camí que volen, però que els acompanyi.
Per qui anaven? Per tots aquells pares que poden dir o és que un any em va dir que volia fer això i l'any que ve volia fer una altra cosa i l'any següent em volia fer una altra i aquí ens està passant el temps i resulta que cada any anem fent de tastaulletes en alguna que altra cosa.
Està bé, això diríem pot respondre a diverses qüestions i diríem que l'implicat haurem de veure què diu l'implicat no? És a dir, el fill ha de tenir, diríem, una sensació, una percepció respecte d'això que fa. I és veritat que gent que ha acabat sent molt bo en alguna cosa ha fet 3 inicis de carrera. Amb 18 anys, 18 va fer un primer de no sé què.
Després...
Bueno, no sé, no és que, segurament no és l'ideal, però és el que és per a aquell subjecte, per les raons que sigui. I potser també hi haurà altres àmbits de la seva vida on li costi de trobar-se, perquè, i potser és un exercici de sinceritat. Efectivament, diu, és que no m'hi veig, no m'hi trobo, ho he testat, ho he provat, he fet tot un curs, però és que no, les sortides que té no són per mi.
D'acord, i els pares poden pensar, escolta, és que no s'hi troba en res.
Bueno,
sí.
Sí ho poden pensar, però diríem, ho poden pensar si als 40 anys, no sé, canvia, va per la tercera
encara
dona,
estem,
o per el tercer marit, o té un fill amb cada...
Els
pares poden pensar un munt de coses.
Un munt de coses, evidentment.
L'assumpte és que això que pensen els pares, quan estem parlant ja d'aquestes edats, no pot regir la vida del fill. No? O intentar que sigui així passa factura. passa factura. Diuen que aquest nano del que parlàvem és un bon fill, o sigui, no vol decebre els seus pares, però tampoc pot complaure'ls. No pot fer la seva vida en funció de l'aspiració dels seus pares. Ho intenta, però és que no pot. I a part està com... Tampoc vol, eh? Tampoc vol. Però no vol fer un lleig, no vol fer... I se'ls va com pensint, va quedant allà pensidet, pobre, que no... passant uns tràngols, perquè clar, els pares estudia, que no fas això, fes allò, i l'altre, pues, cada dia... No?
Per tant, una mena de resum d'aquesta situació seria, mentre que el fill o la filla estigui motivat per fer allò que fa...
Fenomenal. Sí, el que sigui.
Encara que ho repeteixi una vegada, dues, o encara que vagi fent de tastaulletes, mentre estigui motivat per fer allò que fa,
exacte,
inicialment, ja, diguem-ne, n'hi hauria prou perquè els pares poguessin estar relativament tranquils sobre com estan anant les coses?
Clar, potser hauríem de fer algun matís en la paraula motivar.
O sigui,
entre tant estigui implicat. Eh? És a dir,
que no vol dir necessàriament motivat?
Clar, vol dir que està... O potser la motivació està en el sentit de trobar coses que el motivin. Val? Perquè justament el problema és que no sap ben bé què és el que li motiva, no? És a dir,
o que moltes vegades diuen els pares, és que no sabem exactament ben per què es mou o què.
Sí, però és que tu sent el pare aquell i comença a fer-li quatre preguntes a veure si sap per què el mou, què fa amb aquella dona, com és que va decidir tenir aquells fills, per què no té cotxe, per què va en tren, i ja veuràs que també costa, no?
Va dir, escolti'm, jo he vingut pel fill, a mi deixa l'empat.
Sí, sí que t'ho trobaràs. Jo he vingut pel fill, a mi no... Però clar, si el fill fa tres quarts del que fa el pare i aquí hi ha algú que no ho veu, és molt difícil que el fill pugui...
D'acord, tornem amb això.
Sí.
Implicació.
Exactament, implicació. Què vol dir? Que el jove s'ha fet càrrec de la seva necessitat de trobar un lloc.
De la seva responsabilitat,
sí,
de trobar un lloc?
Sí, exactament, de la seva responsabilitat. Que això és algo que ell o ella han de buscar i han de trobar.
I això, encara que els pares els pugui preocupar per la incertesa que genera.
Exactament.
És, des del punt de vista de l'especialista, el millor que pot passar.
Sí. Sí. Diríem, el millor és això, que estigui actiu, que estigui implicat... podríem dir amb els pares que pugui ser mínimament receptiu, en el sentit de comprendre una mica la inquietud dels pares, i donar-los una mica de tranquil·litat, en el sentit de dir-li sí, això, que ell ja se n'adona, que està donant una mica de toms i que li està costant de trobar, però que bueno,
i que els pares ho acceptin.
Saps el que li deia aquest noi als seus pares?
Què?
Es deia, mira, potser seré bomber o no seré bomber, però jo sé que faci el que faci, ho faré bé. No, i és curiós, és com dient, potser sí que no tinc un desig claríssim, però diríem, però soc bona persona, tinc bona voluntat, i ja està, no? Ja ho faré bé. Què més dona el que faré? Què més dona si serà batxiller universitari, grau mitjà o cap grau, i seré, no sé,
el que sigui,
no? Un ofici tan digne com qualsevol altra cosa. Clar, cosa que als pares els hi sorprèn, no? O sigui, que potser
o sigui
no
que
és ambiciós.
Això és un altre exercici de sinceritat.
També,
dir, eh?
També.
Potser no vull ser res més que una bona persona.
Sí.
Que passa és que diguem-ne que d'alguna cosa ha de viure, també,
no,
la bona persona.
Sí. Que faci el que faci,
sí,
per guanyar-se la vida,
ell
tenia confiança que ho faria bé.
Bé.
Però és com si... Però, clar, això, fixa't que parlem de la qüestió del ser, no? Tu què vols ser? No? I un pensa, diu, escolta, a mi com ho preguntis ara?
Sí,
què vull ser de gran?
Ens ho pregunten de petits, això.
Clar.
És una d'aquelles clàssiques preguntes de...
Clar, però
què
aleshores,
vols ser?
Aquí, per exemple, la majoria dels nens responen els més petits des de la fantasia, no? Mestre,
sí, sí.
Doctor,
sí, sí.
Bomber, policia,
que són aquelles professions
vistoses,
que sempre queden,
clar, d'uniforme.
Sí, d'uniforme.
Difícilment trobaràs un que et digui paleta.
Sí.
O pintor, per dir, perquè van tots bruts. Home, és que és,
sí, sí.
No, per canvi uniforme de policia,
sí,
clar,
sí,
futbolista,
sí.
Fantàstic.
Sí.
Clar. Músic.
Contestem des de la fantasia.
O des d'una fantasia alimentada pel desig.
D'acord.
O sigui, m'agradaria una cosa guai, no?
Sí, sí, que... això és el que fem de petits.
Sí.
Contestem així.
Sí, però no, diríem després, justament...
Després ja no ens ho tornen a preguntar fins que no s'arriba a l'ESO i a la qüestió dels graus i tot això, no?
Sí, però bueno, no, sí que de vegades pregunten en funció dels pares, moltes vegades, no? Ai, tu també podràs ser com el teu pare. Mm-hmm. Bueno,
d'acord.
Però potser ara... abans es feia més, això. I ara ja no...
D'anar insistint, sí, d'anar insistint.
Sí, ara potser ja no... Els nanos tampoc els hi donen gaire importància a aquestes coses en el seu moment. És com dient, encara no ho sé o ja ho veuré. L'assumpte és que quan arriba el moment de les tries ja renuncien una mica a la fantasia per entrar en una cosa una mica pragmàtica, no? En el sentit de quines, quins són els interessos i quines són les habilitats també i les capacitats. Dic perquè, no, si no, per més que un vulgui ser pilot però no para de marejar-se, mm-hmm, li fa vertigen en les,
sí,
alçades,
vull, doncs deixem-ho córrer.
Exactament, ho ha de deixar córrer.
Ha de ser sincer amb un mateix, també.
Exactament, sí, 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 ha d'acceptar les limitacions que té, mm-hmm, no? O que comporta la seva
situació. Dèiem al principi d'aquesta conversa que a l'ésser humà no li agrada gens la incertesa, que està molt incòmode, mm-hmm, amb la incertesa,
ja,
sigui aquesta, sigui la de la central nuclear, sigui quina sigui.
Clar, perquè fixa, aquí moltes vegades ho suporten pitjor els pares
que el fill.
Sí, la incertesa de no saber... És que no, ja, no, què diuen els pares? Ja ho tenim col·locat. Ostres, però què vol dir que està col·locat? Sí, sí. No? Que ja, clar, saben...
Una metàfora de dir... Ja tenim assegurada...
Exactament, ja sabem alguna cosa. Però ni tan sols et diuen, per exemple, que està ben col·locat, o que, mm-hmm, està col·locat en una cosa que li agrada, sí, sí, i que està,
sinó
molt
que
bé,
que tal com
content,
estan les coses, ja és un valor que estigui
col·locat. Sí, i és un valor potser en funció de la realitat, però també en funció de la tranquil·litat dels pares, no? Com si justament els pares acabessin de treure's el màster de pares,
mm-hmm,
quan
ja està.
Ja diríem, ja té feina, ja té nòvia, no, o nòvio...
Té una certa lògica,
clar,
això, no?
Té una certa lògica, però fins a un cert punt només.
D'acord.
Perquè els pares han d'estar més tranquils i més confiats en el que han fet. I justament, i no, perquè de vegades per voler estirar la corda més enllà del que toca... no, per exemple, els avis que volen dir-los als seus fills com han de fer de pares. És clar, ja t'estàs tirant la corda, mm-hmm, més enllà, mm-hmm, del que toca.
Sí, sí.
Potser sí que estem també en tota una generació de pares molt implicats, excessivament a sobre dels fills, o sigui, una mica ofegants. Diríem, per una qüestió potser de pèndol, diríem que els pares s'han volcat molta proximitat amb el fill. Ja veus, per exemple, aquest, quina sinceritat amb els seus, mm-hmm, pares. Tot molt sincer, però clar, tan a sobre que no deixen respirar.
D'acord, i de la mateixa manera que dèiem que la intranquil·litat és una d'aquelles coses que més ens preocupa, hi ha persones que es troben a gust en la incertesa, en allò de no saber què faran demà, o què faran passat, o què faran la setmana que ve, o el mes que ve.
Els aventurers. Sí.
Però és a dir, hi ha persones que es troben molt a gust o en el seu, no sé si dir, hàbit natural, en aquesta situació, dir, doncs bé, no sé exactament què faré la setmana que ve o el mes que ve, encara que bona part de l'humanitat es pugui semblar allò de dir, horrorós.
Sí, però la fantasia terrorífica.
Però en canvi hi ha persones que es troben especialment bé.
És que al revés,
o sigui, diguem-ne, amb un futur no tan garantit, ni tan, exacte, delimitat, ni tan administrat, ni tant. Sí? Sí.
A veure, evolutivament aquests són els adolescents, evolutivament són els adolescents els que estan en aquest és el tarannà de l'adolescent,
mm-hmm,
i després és el tarannà d'alguns adults, no? Que mantenen, diríem, aquesta cosa de l'adolescent, no perquè no siguin adults, que ho són, mm-hmm, o que ho poden ser, però conserven el tarannà aquest. I al revés, aquests els hi dius què han de fer cada mes i què...
I
enfonsant-se, perquè és que no hi veuen cap gràcia a la vida.
I es consumeixen.
Clar, sí, sí, els mates, no? Els hi mata la xispa, no? Troben que això té més encant, que té... I hi ha gent que és així. I l'adolescent, per exemple, et diu... tu li demanes, no sé, al dematí, si vindrà a sopar... Dirà, hombre, jo què sé, però... però què dius ara?
Com anirà el dia?
Vés a saber, vés a saber, no? On t'estaré?
Que consti, ens diré en Roman, que això no és que sigui ni bon ni dolent. Hi ha persones que administren la seva vida d'aquesta manera i hi ha persones que l'administren d'una forma, diguem-ne, més metòdica, ordenada i que necessiten això per viure.
Sí.
I hi ha persones a qui això precisament, que molts necessiten per viure, els ofega de per vida, si es troben en una situació.
Sí. Sí. I, a veure, és cert que la societat tendeix, no,
a cercar,
a compartimentar, diríem, a establir coses, a buscar una certa... un ordenament més o menys definit.
I ho busquem cadascú per nosaltres mateixos, també?
I també el necessitem per nosaltres mateixos, unes persones més que d'altres. De vegades això pot esdevenir un esclavatge, no? Que ha de fer cada cosa i si li preguntes, però tu vols fer això? Diu, no ho sé, però jo ho tinc que fer. Jo ho faig i no m'ho pregunto. Aleshores, clar, com tot, sempre estem en un equilibri, això ha de formar part de la vida, però quan això és, diríem, el que regeix la vida, és una altra història.
10 minuts i seran les 11, començàvem amb aquesta qüestió de l'exercici de sinceritat. Acabem en un minut, perquè és un tema d'aquells que potser en podem parlar en una altra ocasió. Això de l'abat a les escoles i de l'uniforme a les escoles,
està bé.
Hi ha alguna reflexió sobre això?
Ja la podríem fer.
Sí?
Sí. Sí, no, és curiós que torni a sortir la qüestió de les...
I sobre si veritablement en determinades edats pot existir o allò una diferenciació per la forma de vestir, per la forma de presentar-se a l'escola.
Sí, clar que hi ha diferenciacions. Sí. A veure, és que una cosa és una bata i una altra un uniforme. La bata és un, diríem, algo que serveix per, o sigui, té una funcionalitat, no?
Sí.
Per exemple, la plàstica,
sí,
farem servir bata, o fins als 6 anys farem servir bata, perquè estan tot el dia embrutant tot, i l'uniforme el que fa és just uniformar, que tots vagin igual.
Em sembla que recordarem aquesta pregunta per la setmana que ve.
D'acord.
Uniforme, bata, diferents maneres d'anar a escola, i si veritablement allò que portem al damunt pot ser, dins d'una classe, motiu de determinades, com ho diríem això, determinades qüestionaments més enllà de l'estrictament aprenentatge escolar. Veurem si, diguem-ne, aquesta discussió que ha obert la consellera d'Ensenyament a l'entorn del retorn, per dir-ho d'alguna forma, elevat a l'uniforme, com vostès vulguin, té també un sentit des del punt de vista de l'especialista. Serà divendres que ve des del Centre de Reeducació de Vic, com sempre, al carrer Pau Barbeig número 16, en el nostre Temps de Família. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.